El de tota la vida es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al centre comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
9:01 a la Catalunya, hola Andorra, hola també a la gent de Bossòst, a la Vall d'Aran, que també ens podeu escoltar des de fa pocs dies, doncs també ens podeu escoltar des d'allà. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet, a radioestel.cat, o us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
I used to try playing football, but I wasn't the best. We had basketball in school, during sports in school, and
Què tal? Com esteu? Bona nit. És la veu de Rasmus Larsen, jugador danès, que del 2012 al 2014 va militar al Bàsquet Manresa, que aquesta tarda ha estat trobat mort al seu domicili de Jumet, a Bèlgica. El jove jugador de 20 anys no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Esperó Charleroi i en anar a buscar-lo, doncs han trobat el seu cos sense vida. Rasmus Larsen tenia 18 anys quan la temporada passada, la 2013-2014, va tenir un debut apoteòsic a la Lliga Endesa, donant-se a conèixer amb un MVP i batent infinitat de rècords gràcies als seus 21 punts, 13 rebots i 37 de valoració en la victòria de la Bruixa d'Or Manresa davant del Fiat Joventut per 90-78 en la primera jornada de l'aleshores Lliga regular de la temporada passada. Així parlava d'ell Pere Capdevila, aleshores director esportiu del Manresa, en un reportatge d'Esport 3.
És un cas una mica més singular, perquè amb la seva joventut, amb 18 anys que té ara, ell combina unes capacitats físiques, tant d'alçada com de potència física, i unes capacitats tècniques, com també té una gran capacitat de llançament, que són molt poc habituals en nanos tan...
Doncs la prematura mort de Rasmus Larsen, amb tan sols 20 anys, es desconeixen els motius de la tràgica notícia, doncs ens ha deixat glaçats. I des d'aquí, des del Bàsquet al dia, envia el nostre condol a la seva família. Descansi en pau, Rasmus Larsen. Això és Bàsquet al dia, amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagan a la producció.
Gràcies, Òscar. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
9:03, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
I a tot això, Francesc Roca, president de l'ACB, s'ha mostrat consternat per tan terrible notícia. Josep Vives, president del Bàsquet Manresa, amb qui parlàvem ahir aquí al Bàsquet al dia, doncs ha parlat aquesta tarda amb els pares del jugador de Rasmus Larsen per expressar el condol en nom de tota la Bruixa d'Or Manresa. I com no podria ser d'una altra manera, la mort de l'exjugador del Manresa amb tan sols 20 anys ha commocionat i de quina manera el món del bàsquet, clubs, jugadors, institucions han mostrat el seu passar per la inesperada pèrdua d'un jugador a qui se'l considerava una de les grans promeses del bàsquet europeu. I nosaltres hem de seguir perquè d'aquí a dos dies, aquest divendres, a aquesta hora, sabrem si Xesca o Olympiacos estan, un dels dos, a la primera, a la final de l'Eurolliga, i divendres a aquesta hora ja s'estarà jugant la segona semifinal, que enfrontarà Real Madrid i Fenerbahçe. L'equip turc per fi disputarà una Final Four. De fet, dels quatre participants, és l'únic que lluitarà per la seva primera Eurolliga. El Madrid en suma 8, 6, el Xesca 3, l'Olympiacos. Des del Madrid, el seu capità, Felipe Reyes, ja està ansiós perquè arribi divendres.
Muchas ganas de que llegue ya el fin de semana. Sabemos que va a ser muy difícil, pero jugamos en Madrid. Esperemos que el pabellón esté lleno de madridistas, porque necesitamos que sea nuestro sexto hombre. Y seguro que lo va a ser, ¿no? Porque las grandes citas nunca fallan, pero seguro que los madridistas que estén van a estar apoyándonos y se van a hacer oír mucho, y con eso nos vale, ¿no? Con la energía que pongan en el partido, que va a ser mucho.
I Reyes no amaga la pressió que el suposarà jugar aquesta Final Four a casa.
Es mucha presión, ¿no? Porque ya todo el mundo nos dice, no, tenéis que ganar, la tercera va la vencida, todo esto, sobre todo por lo que ha pasado los dos años anteriores, se juega en casa. Pero es algo que nosotros ya estamos acostumbrados, ya sabíamos que la gente nos lo iba a pedir, pero nosotros sabemos lo difícil que es ganar una Euroliga, así que sabemos que no va a ser llegar y ganar fácil.
I a tot això el Fenerbahçe, que ja està a Madrid preparant les semifinals contra el conjunt blanc. Ens escolta ara el segon tècnic, Josep Maria Izquierdo. Bona nit.
Hola, bona nit.
Per fi arriba la gran cita, no?
Bé, amb molta expectació, amb moltes ganes. És la primera vegada a la història del Fenerbahçe que disputarà un partit així. I la gent doncs està com boja allà a Estambul. I bé, doncs juguem amb el Madrid, l'equip que més Copes d'Europa ha guanyat a la història. Juguem amb l'anfitrió. Serà la seva tercera Final Four consecutiva, però no renunciem a res. Entenem que ells ens guanyen amb experiència, però esperem que no ens guanyin amb ganes.
De votar contra l'anfitrió, què suposa?
No suposa res especial. El que sí és una responsabilitat, no? Perquè, com et deia abans, és un equip històric i un equip amb molta tradició a la Copa d'Europa, però bé, nosaltres ens hem de fixar en la part que ens ocupa, que és intentar jugar el millor possible per guanyar-los. Tot el que més pues, no és molt important.
Mm-hmm. Diries que amb una absència, una baixa important, però arribeu bé a la cita?
Sí, tenim la baixa important del Ricky Sigmund, però estem en un bon moment. No sé si prou bo per guanyar la Copa d'Europa, però estem en un bon moment, sí. Mm.
Què és el que destacaries o el que més et preocupa del Madrid?
El talent que tenen. Tenen molts jugadors, sobretot els jugadors de perímetre, són jugadors molt talentosos que poden fer un trencat en un moment donat, que et poden anotar molt fàcilment, i és un equip que juga molt fresc, molt, molt vistós, molt ràpid. És un equip que en 3 minuts et pot deixar trencat el partit, de manera que bueno, hem d'estar molt a dintre del partit als 40 minuts.
Més talent que Fenerbahçe, perquè vosaltres també aneu ben servits, no?
Sí, però hi ha un problema, estic d'acord amb tu, però hi ha un problema. Per nosaltres, la majoria dels nostres jugadors serà la primera Final Four, excepte pel Tisis o pel Vesely, i el Real Madrid pues, en porta unes quantes, oi? Llavors, diguem-ne que ens guanyem amb experiència. Tenim un talent semblant, però el Real Madrid té més experiència.
Arribat a aquest punt, Josep Maria, em pregunto, potser l'experiència de Celko Obradovic val per tota l'experiència de tota la plantilla de tots els jugadors del Real Madrid?
Ostres, ja m'has fotut, tu. Home, hi ha problema, el Celko no juga, sí. No fa bàsquet.
Bueno, juga a la seva manera, eh?
Sí, és veritat que un tio que porta 8 Eurolligues o que porta 14 Final Fours, pues, sap de què va això, oi? evidentment, abans un company teu, un periodista, em preguntava per tu quin és el nom propi de la Final Four. Jo no tinc cap dubte, és el meu jefe i és el meu amic, però no tinc cap dubte que el nom propi del Željko Obradović. Podem parlar de qualsevol dels jugadors de primer nivell que disputaran aquesta Eurolliga, però, com et deia, un tio que porta 14 Final Four que sap alguna d'això i, evidentment, tindrà un paper especial dintre de la semifinal que disputarem contra el Madrid, però més enllà d'això, doncs, ell no fa bàsquet.
Sí, però són moltes veus ara, Josep Maria, del Madrid de fa just 20 anys, que va guanyar la seva darrera Eurolliga a Saragossa, amb Željko Obradović a la banqueta, i aquests exjugadors tots destaquen una cosa, i és la com Željko Obradović els va preparar, sobretot mentalment, per afrontar aquella Final Four. Quina feina està fent ara Obradović per preparar mentalment aquest Fenerbahçe en aquest moment tan històric?
Mira, jo el que destacaria és que la preparació per la Final Four va començar el primer entrenament de la pretemporada. A mi, quan em pregunten, i teniu molta pressió, he tingut molta pressió del president, de la directiva, de l'espònsor, jo sempre dic que el que més pressió ens posa és el Željko, sense cap mena de dubte. Llavors, des del primer dia, el nostre objectiu teníem clar que era entrar a la Final Four. Ho sabíem des del primer dia. Llavors, aquesta és una manera de no amagar-se i d'agafar el brau per les banyes i, mira, el que hem de fer s'ha de fer. Una vegada hem arribat a la Final Four, vam dir, vale, aquest és el primer pas i ara volem guanyar-la, no? Uh-huh. En tots els respectes, pels altres equips, però nosaltres intentarem fer el màxim per guanyar-la com tothom ho farà. De manera que aquesta és la preparació que el Željko ha tingut des del primer dia per arribar on estem. Mm-hmm.
Més enllà de Željko Obradović, quines diries que són les vostres armes?
Et diria que malgrat tenim bones individualitats, la paraula equip l'escrivim en majúscula nosaltres, eh? Som un equip molt cohesionat, un equip dur d'atacar, dur de defensar i que juguem sempre com un equip. Tenim moltes variants per totes les facetes del joc. És veritat que hi ha jugadors que estan a la memòria de tots, que és veritat que tenen molt de talent, però l'equip sempre ens ha portat a l'èxit, eh? No ha sigut mai, excepte partits puntuals, no ha sigut mai allò de dir, ostres, és que estem aquí per aquest jugador. No, estem aquí perquè hem jugat com un equip i un equip molt, molt estructurat i cohesionat.
Dels quatre equips, a algun li penjaries la bandera de favorit?
Uf, home, evidentment, els dos que més m'afavoritza, em semblen a mi, són el Real Madrid i el CSK, ara mateix. Dit això, està parlant algú que va guanyar una Eurolliga amb la Penya quan no érem favorits i que en va perdre una amb la Penya quan érem favorits davant del Partizan, oi? Aquí, quan arribes aquí, hi ha quatre equips, 25% de possibilitats per cadascú i és l'única veritat.
I l'equip que surt amb més pressió, tots sabem qui és, no?
Sí, sens dubte el Real Madrid. És l'equip que més Copes d'Europa ha guanyat a la història, és la tercera Final Four consecutiva, jugant a casa, davant de la seva afició. Evidentment, ells tindran la pressió. També t'he de dir que jo prefereixo jugar a casa meva amb els meus aros, el meu parquet, el meu pavelló, la meva afició, etc.
Sí, però això mai saps com et pot sortir, no?
Sí, però si em dones a triar, prefereixo que em vingui a veure els meus fills que no que agafin un avió, que agafin un AVE i buscar un hotel i no sé què, com hem hagut de fer tots els la resta d'equips, no? Excepte el Real Madrid. Uh-huh. Jo prefereixo estar a casa.
Et sorprèn que no estigui al Barça, Josep Maria?
Em sorprèn. A veure, no em sorprèn perquè el Barça i no l'Olympiacos, no sé si m'explico.
Sí, 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 sí.
Tots els meus respectes, eh? Tot, quan jugues un play-off d'aquests nivells, el mínim detall et fa guanyar o perdre un partit. I bé, doncs, hi ha un moment que el factor pista ja deixa de ser tan important, ja no és tan decisiu com ho era fa anys. Ara, són petits detalls els que porten a la victòria o a la derrota. I, bueno, pues el Barça segurament hagués merescut estar a la Final Four, però igual que nosaltres, o Olympiacos, o Panathinaikos, o uns quants altres.
I si allà a Istanbul us van rebre, abans ho comentaves, no?, com us van rebre després de classificar-vos per la Final Four, imagina't què pot passar si torneu amb el títol sota el braç.
Sí, sí, la gent està com boja, eh? La gent... No sé com explicar-ho, però estan molt agraïts a el que estem fent. La manera, amb el respecte amb el que ens estan tractant és... No ho havia vist mai. És a dir, amb la penya, o veient campionats d'altres equips, veus que la gent està eufòrica i que és molt maco i que la gent està molt contenta, però la gent ens tracta com autèntics ídols. És una manera com si diguessin, ostres, esteu canviant la història del nostre club, perquè ells s'ho prenen una mica així, s'ho mm-hmm. prenen tot molt a pit, eh? Doncs esteu canviant la història del nostre club. Ostres, és molt maco, és molt maco. I sí, si ho guanyessin, doncs no sé què passarà. A lo millor, no sé, ens fan una plaça o un monument.
Però no guanyar-la no seria una decepció, no? O sí?
No. La gent sap que estem donant el nostre màxim. Mira, et diria que hi ha una pancarta al nostre pavelló, n'hi ha moltes, no? Però una diu algo així com no entenem, o sigui, entenem la derrota, no entenem no lluitar per la victòria. No
sí,
sé
sí.
si m'explico.
Sí, i tant.
Pues, nosaltres intentem lluitar per la victòria. Després, mira, ostres, pues, et foten un triple a l'últim segon o falles l'últim triple, que ens ha passat, hem perdut partits així. Hòstia, pues, què hi faràs? No? Però... Tenen molt clar que estem intentant donar el màxim de nosaltres, i quan dones el màxim, ostres, no se pot exigir més. Mm-hmm.
Doncs lluita per estar a la final de diumenge, abans, òbviament, divendres, a les 9, segona semifinal de la Final Four de Madrid 2015, a veure què passa en aquest enfrontament entre Madrid i Fenerbahçe. Josep Maria Izquierdo, segon entrenador del conjunt turc, que hem anat parlant al llarg de tota la temporada, i ara doncs, arriba l'hora de la veritat, la cita que ningú es vol perdre, i vosaltres teniu la sort d'estar-hi i de lluitar per poder aixecar una Eurolliga. Seria la primera pel Fenerbahçe i seria una altra fita històrica a la vostra carrera esportiva. Josep Maria, molta sort.
Moltes gràcies, una abraçada i records per tothom.
No vull dir nou i no ens movem de Madrid. Javier Rodríguez, director de la web Planeta ACB. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Dos días, ¿eh?
Dos días. Aquí estamos, estaba ahí atento.
Tachando el calendario, ¿no? Los días que quedan. ¿Qué se respira ya en Madrid?
Bueno, el ambiente en Madrid está cada vez más alterado. Aquí ya sabes que el fútbol manda, cosa que también supongo que os pasa por allí.
Sí.
Entonces la semifinal de Champions pues quita protagonismo. Pero es indudable que sobre todo a partir de mañana la cosa se va a poner muy, muy alterada. Está ya ahora, a pesar del fútbol, pues fíjate. Ahora mismo la mayor preocupación es a ver si ahí queda alguna entrada suelta, a ver si alguno... se le escapa, a ver si otro se pone malo para que le pueda dejar abono y ese tipo de cosas.
¿Se confía que esta Euroliga, tercera Final Four consecutiva, no se escapará?
yo creo que existe esa esperanza, esa fe en que puede ser esta, pero también es verdad que para mí, en mi opinión, son los rivales más duros de que en las incluso en las dos anteriores.
Totalmente de acuerdo contigo.
Creo que Fenerbahce parece con el rollo ese de que es su primera Final Four y todo eso. Es un equipo muy, va a ser muy difícil de superar y para mí el verdadero favorito es el CSKA. Pero ¿quién es capaz de decir que el Olympiacos, que no es el Maccabi del año pasado? Realmente, hombre, todos los condicionantes es en tu casa, pero eso también es una presión añadida. Y yo no, vamos, la gente evidentemente tiene muchas esperanzas en ver al Real Madrid por tercera vez que va en la Final Four de ser el campeón. Pero yo, desde luego, no las tendría todas conmigo.
Estoy tan de acuerdo contigo, Javier, que soy de los que opino que el Real Madrid, en los últimos dos años, ha dejado escapar dos grandísimas ocasiones para ganar dos Euroligas y este año lo tendrá muy crudo.
No, no, estoy de acuerdo completamente contigo. Vamos, la primera ya lo vimos como fue la final contra Olympiacos, esa primera parte, y eso fue increíble que se le pudiera escapar. Y la segunda, esa, después de esa semifinal contra el FC Barcelona, una final contra el Maccabi en la prórroga, que el Real Madrid fue superado completamente, pues para mí sí, estoy también de acuerdo contigo. El Madrid se dejó escapar dos Euroligas seguidas y esta tercera la va a tener muy, muy complicada.
Sí, sí. Lo que no quita, imagino que no ganarla en casa, etcétera, etcétera, sería un palo enorme, ¿no?
No, no, sin ninguna duda. Aquí ya sabes lo que hay. Aquí se pierden tres partidos de liga regular y el ambiente se enrarece sin conocimiento. Aquí pase, se pierda con quien se pierda, si se pierde el primer partido ya va a estar totalmente caldeado y si se pierde contra el que juegue de la CSKA Olympiacos, pues lo mismo y la desilusión sí, porque aunque la gente sepa que es muy difícil, tiene muchas ilusiones depositadas en que es la posibilidad, más que nada también alentado a los propios jugadores. Ayer yo vi a Jul que decía que sería justo para este equipo ganar la Euroliga. Sí, evidentemente sí. Es el mensaje que tiene que decir, pero eso crea mucha ilusión en la gente y se nota por las calles. Te pasas por aquí, por Madrid, ves carteles de Final Four por todos lados y evidentemente la ilusión está ahí y bueno, y que se mantenga. Por lo menos se habla mucho de baloncesto ahora, que quieras que no, eso viene bien.
Tú dirás, y en caso de perder, también veríamos el cómo, ¿no? También sería importante.
Sí, también veríamos a ver cómo reacciona el equipo. Recordamos qué es lo que le pasó al Real Madrid cuando perdió la Euroliga, el tremendo bajón que dio. Fíjate que en el hipotético caso que el Madrid no ganara la Euroliga, yo creo que no, que tendría un efecto contrario al del año pasado. Creo que sí sería el capaz el Real Madrid, tal y como ha llevado este año la temporada, que no ha sido tan espectacular como la del pasado, sí que en ese momento pues haría el discurso parecido que hace el FC Barcelona ahora, ¿no? De decir que el, bueno, pues nos ha conseguido ese objetivo y el principal ahora pues es luchar por la liga, mientras que el año pasado la sensación que dio el Real Madrid fue de hundimiento total, bueno, como lo pudimos comprobar.
Sí, sí. El jugar en casa va a sumar, puede restar.
Yo creo que el jugar en casa, ¿sabe lo que dijo Lasso en una entrevista? Euroliga, dice, la única ventaja de jugar en el Palacio es que los jugadores saben cómo llegar al mismo. Porque si juegas en casa, juegas en tu pabellón, pero realmente es lo único que hay, porque esto mañana pasado va a estar lleno tanto de turcos, de rusos y... A ver, que,
sí, pero la mayoría final, serán madridistas.
Final. Sí, no, la mayoría, pero bueno... es una presión. ¿Hasta qué punto esa presión del público, por ejemplo, de que 12.000 sean 7.000 del Real Madrid, 8.000?
Sí,
bueno,
sí.
Eso es una presión. Yo creo que estos jugadores ya han sobrepasado todo ese tipo de cosas. Creo que lo único bueno que puedo decir es que esas experiencias tras dos Final Four perdidas sí que puede jugar a su favor, más que jugar en casa. Por ejemplo, contra un Fenerbahce, que sus jugadores son de altísima calidad, pero nunca han tenido esa presión de jugar, ahí habrá que ver cómo lo mueve esto Obradovic.
Sí. Ojo con Obradovic,
Sí, hombre, no, está claro. Espérate, es que yo, vamos, manejar ese talento como ha tenido Obradovic, que le ha costado dos años, para meter en un equipo en la Final Four, la plantilla, además se está viendo un dato que Fenerbahce es el segundo presupuesto más alto, es decir, que no estás hablando de, solamente le supera el CSKA. O sea, que es un equipo que tú lo miras la plantilla y dices, ojo, poco con lo que tiene ahí y manejar eso. No me extraña que luego tengamos tantos vídeos de YouTube de Obradovic echando broncas, porque manejar eso tiene que ser la leche.
Sí, sí. Javier, venga, dos finalistas.
Bueno, pues venga, voy a hacer un clásico, Real Madrid-Chesca.
Y luego que pase lo que quiera, ¿no? El domingo ya que pase lo que Dios quiera.
Luego ya el domingo, por lo menos déjame la ilusión de que esté en la final viéndolo. No me hagas que me plante un domingo a las 5 de la tarde viendo un Real Madrid contra X.
Veremos, veremos. Hablamos la semana que viene, si te parece, y a ver qué pasa.
Muy bien, cuando tú quieras, ya sabes, aquí estamos.
Un fuerte abrazo, ¿eh?
Venga, otro para ti. Venga, hasta luego.
Javier Rodríguez, director de la web de Planeta ACB, un placer como siempre escoltarlo aquí al Bàsquet al Dia. Recta final, ¿eh? Y hem de recollir, encara ens queden coses per explicar-vos. 9 i 25.
Bàsquet al Dia, Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I compta amb aquesta notícia perquè l'Ajuntament de Badalona segueix fent feina perquè la ciutat pugui ser seu d'una Copa del Rei de bàsquet. De fet, ahir mateix l'alcalde popular, Xavier García Albiol, va ser a la seu de l'ACB i es va reunir amb el seu president, Francesc Roca. García Albiol, a mitjans de febrer, ja es va pronunciar públicament sobre aquesta possibilitat i ho feia aquí, al Bàsquet al Dia, per assegurar que sí, que era viable que Badalona pogués ser seu d'una Copa del Rei. Recordem les seves paraules.
A nosaltres ens agradaria que Badalona pogués organitzar la Copa del Rei i per això doncs, jo he mantingut algun contacte amb l'ACB, al màxim nivell. No hi ha cap municipi compromès i que després doncs, de més de 30 anys la Copa del Rei pugui tornar el que és el bressol del basquetbol, que és la ciutat de Badalona. Els requisits d'infraestructura no tenim coberts. O sigui que hi ha una sèrie d'obligacions econòmiques que hem de veure si és capaç de fer uns replantejaments en el model de gestió econòmic.
Què representaria per Badalona organitzar aquesta Copa el 2017?
Un acte de justícia que es mereix aquesta ciutat.
Creu que el 2017 sí Badalona serà seu de la Copa?
Hi ha pla, està obert.
Doncs el que en principi era 2017, ara és 2018. I, de fet, demà dijous a les 10 de la matí ja ha previst una roda de premsa de Xavier García Albiol a la sala de premsa de l'Olímpic de Badalona, en la que exposarà la proposta perquè Badalona sigui seu de la Copa del Rei de Bàsquet 2018.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I el València Bàsquet ha decidit ajornar fins que acabi la temporada les converses que ja havia iniciat per renovar a Pau Ribas, que acaba contracte aquesta temporada. De fet, des del València ja el veuen al Barça, eh? La propera campanya, un Barça que també estaria interessat en incorporar Sam Van Rossum en substitució de Marce Huertas. El problema o no és que el base belga hauria d'indemnitzar el València amb uns 1,5 milions d'euros si marxés abans del 2017. El jutge disciplinari de la CB sanciona el Bilbao Basket amb 210.000 euros per incórrer en dues faltes molt greus previstes en els estatuts socials de la Lliga, que són l'impagament del deute del club amb l'ACB en els terminis previstos en els estatuts, així com la falta de pagament de la gran majoria de jugadors de la plantilla de les temporades 2012, 2013 i 2013-2014. El jutge considera adequada i ajustada a dret la mesura de no inscriure's, però, finalment, doncs el que decideix és una multa econòmica i no un descens esportiu. Queralt Casas, concentrada amb la selecció espanyola, abandona el Galatasaray i es compromet a una temporada amb el Nanter francès, amb el Nantes francès, i a la NBA Cavaliers 106-101 Bulls. Compte, perquè l'equip de Pau Gasol està a una derrota de quedar eliminats. I, per cert, Pau Gasol, amb problemes als isquiotibials, diu que espera jugar al sisè partit. De moment, estan a una sola derrota de quedar eliminats. I aquesta matinada, a partir de les dues, Atlanta-Washington van 2-2 i a dos quarts de cinc, Warriors-Memphis també van dues victòries a dues. Ho deixem aquí donant les gràcies al Mario Ramírez al control, al Xavi Pagan a la producció i recordant la notícia trista del dia, la mort de l'ex del Manresa, Rasmus Larsen. Tornem demà, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persona...